Dos quarts de dues comença l'Info Migdia.
Info Migdia.
Com sempre, el repàs en titulars amb Dolors Lleuri. Dolors, bon dia.
Bon dia, Emili.
La pluja d'aquesta matinada ha inundat amb un dit d'aigua el recinte del Museu del Turisme. Fons municipals han explicat que hauria entrat per un dels baixants de la teulada i no pas per l'accés principal des del carrer Sant Pere.
És el segon cop en poc més d'un mes que l'aigua entra a l'equipament museístic. Els 18 litres per metre quadrat que han caigut aquesta nit i matinada es queden curts amb la important tempesta que hi va haver a mitjans d'octubre quan es va produir la primera inundació coneguda.
El grup CERS ha rebut el requeriment per arranjar la façana de l'Hotel Vila de Calella, d'on es van produir uns despreniments de l'arrebossat. El sector continua acordonat de forma provisional amb tanques de plàstic i una cinta.
El grup turístic ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que en les properes setmanes procediran a fer les obres de reparació, tot i que asseguren que no hi ha perill de nous despreniments.
Marbuc ha estat escollit president del Partit Demòcrata Català de Calella, encapçalava l'única candidatura que s'havia presentat per formar la primera executiva local del nou partit, que es i de consolidar-se dins l'espai de centre polític i social.
Buc, que s'acompanya de Núria Parell a la vicepresidència, aspira a consolidar la base social del partit aquí a la ciutat.
I la Generalitat destinarà una partida extraordinària de 100.000 euros a frenar la plaga de l'escarabat que mata els pins del Maresme. L'ajut es vehicularà a través de les associacions de propietaris forestals responsables de la gestió dels boscos que no són públics.
En parlarem amb Oriol Bassa, tècnic de l'Associació de Propietaris Forestals els del Maresme. Aquí preguntarem sobre el gruix de propietaris forestals que hi ha aquí a Calella, quants d'ells estan adherits a les associacions que, de fet, s'encarreguen de supervisar la gestió dels boscos.
I avui és Santa Cecília, és la patrona de la música, coincideix amb el 20è aniversari d'una de les escoles de referència a la ciutat, la de Can Llobet, que ha programat tota una sèrie de tallers adreçats a tota la ciutadania.
I per tancar l'informatiu, avui parlarem d'aquesta commemoració de Santa Cecília amb la directora de l'Escola de Música de Can Llobet, Lourdes Bartrolí.
El ruixat d'aquesta matinada, curt però intens, ha tornat a afectar el Museu del Turisme. S'hi ha acumulat un dit d'aigua que des d'aquest matí estan intentant retirar els treballadors municipals. Fons de l'Ajuntament de Calella han explicat a Ràdio Calella Televisió que l'aigua s'ha colat a l'interior de l'equipament pels baixants de la teulada de la fàbrica Llobet Guri, que recordem-ho, estan obres. Farà poc més d'un mes que també es va inundar, coincidint en aquest cas amb la forta tempesta que va caure al conjunt del Maresme.
La pluja d'aquesta matinada ha deixat uns 18 litres per metre quadrat a Calella, segons informacions meteorològiques. Aquest n'hauria estat el detonant. L'equipament cultural està ubicat a la planta semisoterrània de la fàbrica Llobet Guri, amb accés des del carrer Sant Pere, amb certa inclinació. Aquest matí els operaris estaven treballant ja per retirar l'aigua, que en principi no hauria malmès el material del fons expositius. La d'avui és una situació gairebé calcada de la que es va produir el passat 12 d'octubre, quan un fort ruixat de llarga durada va afectar el conjunt del Maresme, provocant inundacions en baixos i també espais soterrats.
I el grup CERS, propietari de l'Hotel Vila de Calella, ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que en les properes setmanes procediran a fer les obres de reparació de tota la façana de l'immoble.
A principis de novembre va caure part de la cornisa de l'hotel sense provocar danys personals. En aquell moment es va requerir la presència de la propietat, dels bombers de la Generalitat, també dels tècnics municipals, que van elaborar un informe en què es destaca que l'immoble no té danys estructurals, tan sols està afectat el revestiment de la façana. L'Ajuntament ha enviat un requeriment a la propietat per tal, com deies, que es produeixi la seva reparació. De moment, i per evitar possibles ensurts, la zona afectada continua acordonada amb tot. Des del grup CERS insisteix que no hi ha perill de nous despreniments.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Ple suport de la militància del Partit Demòcrata Català a la candidatura del regidor calellenc Marbó com a president de l'executiva local. En el seu equip hi figura també la tinent d'alcaldia Núria Parella, que farà les funcions de vicepresidenta. Entre els assistents a l'assemblea celebrada a nit hi havia també l'alcaldessa de Calella, Montserrat Candini, i l'actual president local de Convergència Democràtica, Pere Puig.
Marbó, doncs, liderarà el PDeCAT a Calella, n'és el flamant president escollit ahir de forma unànime per la militància com a cap d'una candidatura integrada com deien per Núria Parella, a la vicepresidència, Josep Grima, secretari d'Organització, Jordi Piquet, tresorer, i quatre vocals, entre els quals el tinent d'alcaldia Albert Torrent. Un cop constituït formalment a la ciutat, el PDeCAT es marca el repte d'ampliar suport i base social per consolidar la seva condició de partit que representa la centralitat política i social. Així ho assenyalava el mateix Marc Buch en declaracions a Ràdio Calella Televisió.
PDeCAT és un partit de centralitat que està fent doncs, una feina molt i molt bona tant a Calella com a nivell nacional. Som gent que creiem en el progrés social, som gent que estem doncs, a peu de carrer, que estem al peu del canó dia a dia, i per tant doncs, creiem que això ho hem de saber explicar, i tot això ens permetrà, si ho expliquem bé, doncs, tenir una base social sòlida i dinàmica que ens ajudi amb el dia a dia del partit.
El PDeCAT conviurà temporalment amb Convergència Democràtica de Catalunya fins a la dissolució definitiva del partit, tal com va decidir la militància, un canvi que el president local de Convergència, Pere Puig, admetia ha estat traumàtic pels militants més veterans. Amb tot, reconeixia la necessitat de fer foc nou.
Molts, jo també m'hi conto, paraula convergent la trobem a faltar. Però entenem que s'ha de fer punt i final amb una etapa i començar-ne una altra nova completament, i que d'alguna manera no hi hagin lastres, no hi hagin rèmores del passat que puguin estar, diguem-ne, fent que la nostra tasca actual pugui ser condicionada per això.
Puig va elogiar les aptituds de Marc Buch per posar-se al capdavant del nou partit a la ciutat, destacant els seus coneixements sobre política, especialment la local. El nou president del PDeCAT de Calella va explicar a Ràdio Calella Televisió quin serà el mecanisme que el partit seguirà per escollir la candidatura amb la que es presentarà a les municipals del 2018. La paraula la tindrà la militància, i avançava Buch que ell no serà una de les opcions a escollir.
El procés serà que la persona que vulgui doncs, encapçalar el partit de les locals doncs, haurà de presentar candidatura, i com s'ha fet avui doncs, els militants seran els que hauran de refrendar i dir doncs, si estan d'acord amb aquella candidatura, o si n'hi ha dues, doncs escollir la que creguin que és més necessària. No, està totalment descartat. Aquí tenim la gran sort de tenir una gran alcaldessa, que és la Montse Candini, i a més personalment no és un projecte que jo contempli ser alcaldable, i per tant ho descarto 100%.
I encara en clau política us expliquem que el pinedenc Xavier Amor no repetirà com a primer secretari del PSC del Maresme. Ho va comunicar divendres en el marc de la reunió del Consell de la Federació, al·legant la necessitat de dedicar més temps a la família i també a preparar les municipals del 2019.
Amor, que és alcalde de Pineda de Mar i de la Federació de Municipis de Catalunya, feia temps que havia pres la decisió. Informacions periodístiques apunten alguns noms per substituir Amor en el càrrec. Tots dos mataronins, la diputada del Parlament Alicia Romero i el primer secretari de Mataró, Xescu Gumar.
facebook.com/radiocalella, Twitter @radiocallellatv.
Ho dèiem al principi, la Generalitat ha publicat els ajuts que destinarà el Maresme per tal de frenar la plaga de l'escarbat que està arrasant els boscos de Pineda. Són 10.100.000 euros, volíem dir, de dotació extraordinària, dels quals el Departament d'Agricultura n'aporta el 57% i la resta provenen del Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
Aquesta partida s'inclou dins una millora forestal dels boscos catalans, una partida més global. Al Maresme, un 65% del territori són zones boscoses, la qual cosa fa necessària una bona i gestió eficaç dels boscos sempre, però molt més ara per la presència d'aquest insecte que perfora els arbres i que continua actiu a hores d'ara perquè les temperatures encara són altes. A Calella es calcula que hi ha una seixantena de propietaris forestals responsables d'intervenir per netejar el seu bosc de les pinedes afectades pel tomicus. Les ajudes que concedeix la Generalitat de Catalunya es distribuiran a través de les associacions de propietaris forestals, i per beneficiar-se'n, doncs, és imprescindible que s'hi inscriguin. L'Associació de Propietaris Forestals del Maresme, de recent creació, és una d'aquestes entitats que faran de paraigua, juntament amb la de la Serralada Litoral i la del Montnegre Corredor, tot i que l'àmbit d'actuació d'aquestes dues últimes no arriba al nostre terme municipal.
Doncs sí, Dolors. Oriol Bassa és tècnic forestal de l'Associació de Propietaris Forestals del Maresme. Benvinguts a l'Info Migdia.
Hola, bon dia.
Seran suficients aquests 100.000 euros per netejar els boscos de la comarca de pins afectats pel tomicus?
No, perquè si per començar, en aquests moments tenim unes 300 hectàrees afectades i això cobriria unes 70 hectàrees. però penseu que amb les causes que estan causant això, bàsicament amb el canvi climàtic i la sequera, arribarem a unes 3.000, 4.000 hectàrees. Per tant, això és una acció que comença ara, però que s'haurà de treballar en els propers anys.
I com es pot arribar a tenir tot el pressupost necessari, tota la inversió necessària per poder, doncs, pal·liar aquesta plaga d'aquest escarabat, que no sé si al principi es pensava que tindria una afectació a molt més curt termini de la que a dia d'avui s'està constatant?
En principi, amb recursos públics, però també hem de buscar recursos privats en la mesura en què hauríem d'aconseguir fer valoritzables els productes que estem traient del bosc. Estem traient traurem molta fusta de pi, que pot tenir, doncs, utilitat tant com per fer palets, com per fer pasta, i com molt bé deies, ens pensàvem, no ens arribàvem a pensar que el Tomicus, que és un escarabat autòcton, un escarabat que ha sigut sempre aquí i que fins ara els arbres s'havien autodefensat, en el moment en què hi ha hagut el canvi climàtic i ha fet que aquests arbres estiguin molt més debilitats, molt més vulnerables, i el no poder-se defensar, doncs, que ens causés tants estralls. No ens ho pensàvem, però ara ja comencem a entendre i a conèixer la magnitud dels danys.
300 hectàrees actualment afectades, es pot arribar a 4.000. Estan en el punt de mira tots els boscos de la comarca, o en algunes zones hi ha més perill que en d'altres?
Sí, de les 29.000 hectàrees forestals que tenim al Maresme, en aquests moments estan en perill unes 6.500, que són les que estan formades per boscos de pi pinyer, del Pinus pinea. Aquesta és l'espècie sensible en aquest escarabat. Però això no vol dir que la resta de boscos, on hi ha boscos mixtes, alzines i pins, o altres tipus de pins, doncs també puguin estar sensibles a d'altres plagues que estiguin potenciades per aquest canvi de condicions ambientals. Per tant, el que hem de fer tots plegats, els propietaris privats, perquè el 99% de la comarca és de propietat privada, i les administracions i els mitjans, com ja esteu fent, és anar sensibilitzant a la ciutadania perquè s'actuï bé i ràpid per minimitzar el risc d'incendi forestal, i un risc que moltes vegades ens oblidem i que el Maresme és molt perillós, que és el d'inundacions, perquè si no tenim boscos forestats s'incrementarien considerablement l'aigua que baixa per les rieres i per tant les inundacions, i per tant hem de treballar en tot.
Quin és el principal problema? No hi ha consciència per part dels propietaris. Els propietaris tenen consciència però no tenen recursos per fer-ho, perquè deies que no són capaços de treure'n un bon rendiment a les seves propietats.
El problema és la tradició forestal. A aquesta comarca, al revés de, per exemple, al Vallès, no hi ha hagut mai una tradició forestal. Són aquests boscos que tenim avui, són antigues reforestacions de vinyes i de camps de conreu. I per tant, ens falta, el propietari ha heredat una finca que abans era agrícola i ara és forestal, i no hi ha hagut aquest canvi de xip per poder-la fer la gestió. D'aquí ve també, com molt bé dèieu al començament, el fet de que ens unim tots plegats per fer gestió forestal conjunta. Quan més seguem, més podem compartir els know-hows i els costos són també molt més assumibles.
Explicàvem que hi havia dues associacions, la de Serralada Litoral, també la del Montnegre Corredor, que tindrien uns àmbits d'actuació que no arribarien, per exemple, al nostre terme municipal, a Calella. Els propietaris forestals, llavors, tindrien un recurs en aquesta nova associació, aquesta associació de propietaris forestals del Maresme. Aquí a la ciutat, una seixantena, abans en parlàvem, abans de preparar aquesta entrevista, hi hauria una seixantena de propietaris aquí a la ciutat, dels quals entre 6 i 7 estarien afectats pel Tomicus. Alguns d'ells s'han posat en contacte amb vosaltres, amb l'associació?
Sí, en el cas del municipi de Calella s'ha posat en contacte un propietari forestal, i en aquests moments des del mateix ajuntament s'està fent, i de l'agrupació de defensa forestal s'està fent informació perquè la resta ho sàpiga i es puguin anar incorporant. I ara mateix, si ens estan sentint, doncs poden trucar o a l'Ajuntament o bé al Consell Comarcal del Maresme i els donaran les dades de contacte amb aquesta associació.
De mitjana, cada propietari forestal tindria una superfície d'unes 4 hectàrees i mitges de terreny?
Sí. Estem parlant de finques que, encara que semblin grans, estem parlant d'una superfície, perquè la gent ho entengui, de nou camps de futbol, però en canvi en el bosc això és una finca molt petita, perquè les finques normals serien de 100 hectàrees. I per tant això ens interessa agrupar.
Ja per acabar, cadascuna a través d'aquesta ajuda extraordinària de la Generalitat de Catalunya, a través de les associacions, es destinaran uns 1.250 euros per cadascuna de les hectàrees que s'hagin de netejar. Important, no? Doncs la contribució a aquesta empenta econòmica que poden tenir els propietaris i d'aquí de la importància, a banda de fer una bona gestió forestal ja de per si, no?, de forma continuada, però per atacar d'una manera urgent aquesta plaga.
Sí, d'aquí també ha anat molt bé la pressió que s'ha fet des dels propis ajuntaments i des del Consell Comarcal per aconseguir que el Departament d'Agricultura sensibilitzés i posés aquests primers 100.000 euros sobre la taula. I ara el que hem de fer tots plegats doncs, és continuar treballant per demostrar l'amplitud dels danys i aconseguir solucions també de cara no només al 2016, sinó als propers anys.
Per contactar amb vosaltres, com ho poden fer els propietaris, Oriol?
Mira, la manera més fàcil seria... podem donar el telèfon de l'associació, que és en aquests moments és el 629-04-0295. Amb aquest telèfon la gent pot contactar i a partir d'aquí li passarem les dades perquè es pugui fer soci. Penseu que és gratuït fer-se soci i també que és molt fàcil fer-se soci i si hi ha algun problema poder-ne sortir, vull dir, simplement s'ha de fer per escrit. I després que no només es treballa amb l'àmbit del Tomico, sinó també amb la gestió forestal i l'assessorament per altres ajuts que puguin haver-hi des de la pròpia Generalitat, la Diputació, en tot això també es treballarà en aquesta associació.
Oriol Bassa, tècnic forestal de l'Associació de Propietaris Forestals del Maresme. Gràcies també per atendre la nostra trucada.
A vosaltres.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Avui, 22 de novembre, és Santa Cecília, patrona de la música, i els responsables de l'Escola de Música Can Llobet han organitzat tota una setmana musical per celebrar aquesta efemèride, Dolors.
La celebració d'enguany de Santa Cecília coincideix amb el 20è aniversari de l'Escola de Música de Can Llobet. Per aquest motiu s'han programat tallers oberts a la ciutadania en general, a banda també d'alumnes i també les seves famílies. Es tracta de tallers diversos, com ara de percussió corporal pels més petits, també altres sobre les emocions vinculades a l'expressió corporal i, Emili, també tallers sobre diferents instruments.
Doncs sí, i en parlem de tot plegat ara amb la directora de l'Escola de Música Can Llobet, Lourdes Bertolí, que ens acompanya als estudis de Ràdio Calella. Lourdes, benvinguda.
Hola, què tal? Bones.
Una setmana intensa, no? Amb
sí.
Tot de tallers que es fan aquí també.
Sí, tot ho fem en el marc de l'escola, que és aquí la fàbrica Llobet.
De fet, ara comencem a sentir música de fons, que és d'un dels concerts dels membres, dels professors,
d'alumnes de l'escola que van fer l'any passat, en el curs passat, en el Teatre de l'Orfeo Calellenc, i són alumnes doncs, que ja tenen un nivell, que és el concert aquest que fem en el segon trimestre i que enguany doncs, també està previst fer. En aquest cas tenim l'Òscar Mitchell que ens està interpretant una peça preciosa de Ludovico Einaudi que es diu Nuvole Bianche i per tant és un orgull doncs, d'això, no? De que comencen de petits i comencen ja a créixer amb nosaltres també musicalment.
De fet, el dia de Santa Cecília amb la coincidència del 20è aniversari de l'escola, no?
Sí, doncs aquest any, pel fet de fer 20 anys, doncs hem volgut que Santa Cecília prengui una rellevància important, diguem-ne, o diferent, i és doncs, que totes les setmanes estem fent tallers complementaris a l'aprenentatge musical, tallers que diguem-ne, que ens aporten treballar d'una forma diferent que no podem fer habitualment a les nostres classes. I llavors doncs, hem anul·lat, diguem-ne, les classes habituals durant tota la setmana i tots els dies a les tardes estem fent diferents tallers, tocant diferents temàtiques i que hi pugui assistir doncs, tant alumnes dels més petitons de la casa fins als més grans i obert a si algú del voltant, doncs, de Calella o del voltant vulgui venir a conèixer-nos.
L'aprenentatge de la música que té molt més a veure, no?, amb una partitura, amb saber tocar un instrument, perquè fins i tot heu inclòs un taller de sensibilitat, d'emocions, d'expressió corporal.
Sí, mira, ara vinc d'acabar un altre dels tallers aquest matí, no?, que era una classe oberta de piano i han pogut venir doncs, les alumnes també, doncs, que alumnes adults, que i hem estat parlant també doncs, d'això que ens comentes, no, Dolors, del fet de que més enllà d'un paper ja la música està absolutament com a humans que som i la música el que transmet és un art que va directe d'altres arts, diguem-ne, digue-li la pintura, la dansa, el que vulguem, no? Diguem-ne que tenen un com un filtre que a vegades no hi entrem tan directe, però que la música és com una injecció que te la posen, és com si fossis una pastilla o la injecció va directa a la vena i és quelcom que et fa reaccionar de cop, no? I llavors la música va associada també a la nostra memòria, als nostres records, amb un context o amb un altre, al nostre estat d'ànim, té molt al darrere, no? Hi ha una psicologia al darrere de tot això i per tant doncs és molt important, diguem-ne, veure totes les intel·ligències múltiples que tenim al darrere de l'estudi de la música, no? Que no és només seguir una partitura, uns papers i només a nivell racional o cerebral, sinó doncs, des d'aquest punt de vista d'experiència, de sentir, no?
L'aprenentatge de la música es pot fer a totes les edats, perquè sempre hi ha molt com la sensació o la percepció de que no s'ha d'aprendre música de ben petits, no? Però hi ha gent que no ha tingut l'oportunitat de fer-ho i que és més gran quan té més temps, és quan hi pot dedicar més temps, en pot disfrutar també més. A l'escola també teniu gent gran que comença a aprendre.
I tant, mira, jo aquest matí quan he posat les fotos al Facebook del nostre Facebook de l'Escola de Música, que de fet convido que la gent ens segueixi també per aquí, doncs he acabat l'escrit de penjar les fotos que vam fer dels tallers d'ahir dient que, diguem-ne, que mai deixem de viure la música a les nostres vides, no? I l'escola en aquest sentit és un referent, perquè tenim des dels més petitons, que tenen 4 anys, fins a les adultes més grans, que en tenen 78, o alguna que ve també en té 8, n'acaba de fer 80. Amb la qual cosa, això és un, per mi, i sempre ho he dit quan m'heu entrevistat, és un orgull per nosaltres, perquè tens tota la societat en aquí, i el que és veritat és que de quan més petits comencis, doncs el que estem fent és treballar aquesta sensibilitat per les persones, però això no exclou que tu en qualsevol moment puguis entrar, i que quan un diu no, és que clar, ja sóc gran per aprendre, no, però per sentir no. Saps? I és que d'alguna manera ho farem a partir del que tu ara ets, del que tu ara sents, del que tu ara pots. Per tant, de veritat que tot el món de l'adult, i és veritat que està pujant a totes les escoles de música, o sigui, els adults pugen perquè tenen, és aquesta set, no? Potser en un moment que ja han acabat tantes obligacions i tal, diuen, ara és el meu moment, no? I per tant s'hi posen, i aquí tenen la porta oberta, sens dubte.
Sí, nosaltres som veïns de fàbrica, no diguéssim, veïns d'hotel d'entitat. Sabem la moguda que hi ha d'alumnat a l'Escola de Música de Can Llobet en 20 anys. La quantitat de gent i gent que haurà passat per les vostres aules, no, Lourdes?
La veritat és que sí, que és emocionant, quan hi penses, no? I dius, a veure, a qui li diries? I per això ja fa temps que en el Facebook poso que volem, doncs, que la gent participi de tots aquests 20 anys, de tots els actes que s'han fet i que tant els tenim publicats en un calendari, que qui el vulgui el pot venir a buscar a la nostra escola o bé seguint-nos, de tots els actes que es faran, no? I recordes molts moments, recordes persones que ja no hi són tampoc, i els hi tens un apreci especial, perquè és això, el que dius, són 20 anys, tu ets una nena gairebé que vas venir cap aquí, jo, el tu sóc jo, que era pràcticament una nena quan vaig venir cap aquí a engegar tot això, que hem tingut fred, que hem tingut calor no molt en aquesta fàbrica, ara ja és diferent, però...
Experiències compartides.
Moltes, no, el que vull dir és que al darrere de 20 anys són molts moments, són moltes persones en qui també has fet costat per molts motius diferents, i aquí no ens volem deixar absolutament a ningú, també professorat que ha passat per aquí, també professorat que ja no hi és, tampoc, és a dir, tot un munt d'experiències humanes que ha fet que l'escola sigui el que és i que cada cop doncs, té més convidar a participar absolutament tothom i que, com sempre he dit, que l'escola ens la sentim de tots.
Suposo que també molt gratificant veure com alumnes creixen musicalment i després de l'escola van a llocs on professionalitzar-se, no, Lourdes?
I tant.
Perquè fins a on arriben els alumnes que venen a l'escola?
Sí, a veure, doncs clar, d'alguna manera, des de que es va canviar tota la normativa, doncs clar, les escoles de música tens, diguem-ne, que fas un nivell elemental que el pots fer molt ben fet i tu pots seguir amb nivells de grau mig, perquè si hi ha gent que no vol dedicar-s'hi professionalment, poden seguir estudiant a nivell per nivell en aquí, però que sí que n'hi ha d'altres que ja volen, que diuen, sí, m'hi vull dedicar. Per tant, nosaltres, malgrat, ja ho he explicat altres vegades, no? Malgrat hi hagi moments que costa deixar marxar el fill, però ja s'ha fet gran, i per tant has de convidar-lo a marxar i donar-li el context que necessita per créixer més, no? I per tant, nosaltres hem presentat i seguim presentant alumnes que volen anar al Conservatori Clàssic com alumnes que volen anar al Conservatori de Modern, no? Bé sigui el taller de músics o el Conservatori de Liceu en aquest sentit, no? Perquè tenen ganes i aleshores doncs, tu veus això, no? Que dius, mira, que ell va començar i ara doncs, en té ganes de dedicar-s'hi. I sí que és veritat que al llarg d'aquests 20 anys han sigut bastants que han fet això i és un èxit. I quan tu els veus ja que van tocant, que estan tocant i que a vegades te'ls trobes i amb un xiringuito o amb un local o el que sigui, clar, això t'omple absolutament d'orgull, no? Perquè hi ha és un vincle que no es trenca, no? I és molt, la veritat és que és molt maco.
Mm-hmm. Estem a dimarts, que és el que no ens podem perdre d'aquesta setmana musical.
Res. No et pots perdre res. Tenim un programa realment de... Ahir teníem tant a les persones que van participar-hi, persones així adultes i nens, com el mateix professorat. Estàvem tots com molt emocionats, no? I quan vam acabar la jornada en el nostre grup del WhatsApp, no? Tots allà enviant-nos fotos i tal, i felicitant-nos del primer dia de tallers, no? I impulsant-nos en aquest segon. Per tant, diguem-ne que hi ha una cartellera que... diguem-ne, de tallers que engloba tots els instruments que estem fent a l'escola i tenen cabuda, i d'altres tallers comuns que qualsevol pot venir a veure, no? Parlem des de la bateria, des de l'instruments de corda, des del piano, des dels instruments de vent, des de com muntem un equip de so, perquè nosaltres
qüestions
treballem amb això.
No,
correcte, qüestions pràctiques, qüestions emocionals, és a dir, el que dèiem ahir, vam estar treballant com movem les emocions per treballar en equip, per estar dalt d'un escenari. I és el que dic, no? Treballem amb la guitarra elèctrica, treballem amb la percussió corporal, que també és una altra experiència que estem fent molt des del cos, sentir la música en el cos. Treballem la psicomotricitat fina per desenvolupar els exercicis i els dits de les mans. És a dir, hem fet un ventall que la setmana ha quedat molt completa i amb uns tallers molt, molt interessants.
Direm feliç Santa Cecília a tothom, però sí que abans deia jo, som veïns de planta, d'hotel d'entitats, però total. Ens queda poc,
Ens queda poc. No ho sé, jo no dic res, ja.
No?
No ho sabem.
La intenció és que us hagueu de traslladar, no?
Sí, en teoria sí, però esperem que acabin les obres que s'estan fent, que és una obra major molt, molt gran, i tot anirà a pams. La intenció és que sí, el que passa que veurem en quin serà el procés que es farà de tot això. Ja n'estarem al corrent, no? Que som veïns.
Mm-hmm. I anirem parlant també dels actes que hi han programats fins al juny de l'any que ve.
Sí, fins que acabarem el curs.
Uh-huh. Molt bé, doncs Lourdes, gràcies i moltes felicitats.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Nosaltres continuem i us diem també que aquest divendres 25 de novembre és el Dia Internacional contra la Violència vers les Dones. Durant els dies previs, moltes poblacions celebren actes de conscienciació sobre aquesta problemàtica. En el cas de Calella, aquest matí, els alumnes de secundària de la ciutat han assistit a la Sala Mozart a veure teatre, i concretament l'obra La Mater Porquera Mia, a càrrec de Lapsus Espectacles.
Divendres també es faran els actes principals d'aquesta diada amb la il·luminació del far de color lila a partir de les 6 de la tarda. Una hora després, a les 7 es farà la lectura del manifest institucional del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència envers les Dones. Enguany, a càrrec aquesta lectura de Pere Bargalló, policia local, membre del protocol de violència de gènere. Es farà també un enlairament de globus en honor a les dones mortes per aquesta xacra social.
I Mataró estudia implantar un punt d'informació i d'atenció sobre la violència masclista per la Festa Major de les Santes. Una acció similar a la que es va fer per la Mercè a Barcelona amb l'objectiu d'oferir un servei preventiu.
És una proposta d'Esquerra Republicana de Mataró que ha rebut suport de tots els partits polítics, també el del govern. La regidora d'Igualtat i de Joventut a Mataró ha explicat que el programa també estarà present a les zones de discoteques i bars per així promoure, per exemple, un oci nocturn més respectuós. La proposta s'està acabant de definir de cara a l'any que ve es podria posar ja en marxa.
Gràcies, Dolors. Fins demà.
Fins demà.
I tanquem l'informatiu amb el temps. Previsió que ens acosta Joaquim Serra.
Les fortes tempestes que han descarregat aquesta darrera matinada i que han acumulat fins a gairebé 20 litres per metre quadrat en alguns punts com Tordera, Calella, Palafolls, bàsicament cap al centre i nord del Maresme, de moment no esperem que es repeteixin al llarg del dia d'avui. Tindrem una treva en quant a precipitacions des d'aquest mig matí aproximadament fins al mig matí migdia de demà. De tota manera, ja ho dèiem ahir, demà esperem el gruix de la pertorbació que ens creuarà pel damunt durant la tarda, amb precipitacions que seran molt abundants, ja que poden superar els 40 litres per metre quadrat i localment intenses. Els vents avui seran fluixos, no seran tan intensos com ahir, però la mar continuarà alterada, amb maror i mar de fons a tota la costa maresmenca. Demà es tornarà a reforçar el vent de llevant i, per tant, la mar es tornarà a alterar força amb forta maror i algunes àrees de maregassa aquí a la costa de la comarca, amb temperatures que avui baixen una mica i que demà encara podran baixar una miqueta més.
Mig minut i arribem a les dues, a les notícies en xarxa, edició migdia. Nosaltres tornem demà. Gràcies, com sempre, per la vostra companyia. Que passeu una molt bona tarda. Adéu-siau.
Més informació a radiocalella.cat i calellatv.cat.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.
Ràdio Calella.cat.
107.9 FM. Ones de bona música.